Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El despertar del boc de Can Vernet, que ha tornat de l'infern i ha omplert el centre de Sant Cugat de foc, fum i soroll, ha donat el tret de sortida a la desena edició de l'Encabronada aquest divendres i amb tot un cap de setmana per endavant, on serà protagonista aquesta activitat dels Diables de Sant Cugat. A cop de tambor, desenes de persones han acompanyat la colla, que enguany compleix 35 anys. La construcció dels 35 habitatges de lloguer protegit al carrer de Benet de Moixó, al barri de Can Mates, ja ha començat i la previsió és que l'obra, impulsada per Promusa, finalitzi el juny del 2026. Així ho ha fet saber aquest divendres l'equip de govern en un acte simbòlic de col·locació de la primera pedra del projecte, que té un pressupost de 5,6 milions d'euros i que s'ha adjudicat a l'empresa Arnó. El finançament compta també amb una ajuda dels fons Next Generation de la Unió Europea per valor de poc més d'un milió d'euros. I la coral del Conservatori de Sant Cugat participarà en el 51è certamen coral de Gea de los Caballeros a Saragossa, un dels concursos més rellevants de l'àmbit coral estatal, que se celebrarà del 25 al 27 d'abril. El conjunt santcugatenc compartirà escenari amb 7 formacions més arribades de diversos punts de l'estat i competirà en una edició que ofereix fins a 14.000 euros en premis. L'exposició Vola Verunt, els gravats de Goya des de la contemporaneïtat, aterra al Museu de Sant Cugat com una de les cites culturals més destacades de la temporada. Del 29 d'abril al 14 de setembre, el públic tindrà l'oportunitat de veure reunides les 4 grans sèries de gravats originals de Francisco de Goya: Caprichos, Desastres de la Guerra, Tauromàquia i Proverbios, acompanyades de la mirada contemporània d'artistes com Irene Solà, Anna Dot, Marcos Prior i la companyia La Soledat. I l'escriptor i professor santcugatenc Josep Amorós ha estat guardonat per Menú Degustació en la categoria d'obra inèdita en català dels Roca Awards. Aquesta és la primera edició del certamen literari impulsat pels germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica. El lliurament dels premis va tenir dilluns passat a l'Esperit Roc, a Sant Julià de Ramis. Això és tot. Tota la informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana el comencem amb un tema polític que ha afectat de ple l'economia mundial i concretament el sector comercial. Ens referim als arancels imposats per Trump. Però la pregunta que ens fem i hem traslladat des del Connectats és de quina manera afecta aquesta mesura a les empreses catalanes. Des de Terrassa, Sergi Estapé va parlar amb Alicia López, assessora en internacionalització de la CECOT, per sortir de dubtes i posar una mica de llum a la qüestió. Continuarem amb un tema també molt important, com és el de les vacunes. Estem celebrant la Setmana de la Immunització, una iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut, enguany amb un lema molt clar i directe: la immunització per a totes les persones és humanament possible. Precisament de la importància que tenen per protegir la nostra salut individual i també col·lectiva, en vam parlar amb Anna Rosales, la infermera referent de vacunes del CAP de Sant Cugat. Ella ho té claríssim i així ens ho va transmetre. Les vacunes salven vides. I acabarem amb un tema cultural. Es tracta de l'exposició Memòria dels Arxius, que podeu trobar al Prat de Llobregat. Parlem de la història que trobem en objectes quotidians i que ens parlen de la vida dels nostres avantpassats i del context social del moment. Joies del nostre patrimoni, a les quals ens va atensar Víctor Asensio a través d'aquesta exposició. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem! L'anunci per part del president dels Estats Units, Donald Trump, d'imposar una sèrie d'aranzels ha obert un debat profund a tot el planeta i en especial al món comercial. Per saber com pot afectar aquesta qüestió al teixit empresarial català, el nostre company Sergi Estapé ha parlat amb Alicia López, assessora d'internacionalització de la patronal CECOT. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb l'Alicia López, que és assessora en internacionalització de la patronal terrassenca CECOT. Alicia, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal, Sergi?
Doncs, no sé, explica'ns una mica, perquè d'entrada, no sé si podríem explicar per què doncs, aquesta segona presidència, diríem, del president Donald Trump decideix fer, doncs, promulgar aquests arancels proteccionistes. Qui el pot dur? Són objectius més econòmics, són objectius més polítics o tot plegat? Què el porta?
Doncs, mira, abans de tot, doncs, agrair-vos d'haver-vos posat en contacte amb nosaltres per poder donar resposta als vostres dubtes. Quant a la pregunta que ens poses sobre la taula, doncs és complexa i, bueno, ja estem també davant d'una persona que tampoc amb ara mateix no sabem ben bé, no?, com funciona i quina és la intencionalitat real, no?, de tot això que ens està passant amb el tema dels aranzels. A veure, nosaltres, d'una banda, entenem que hi ha una clara, no?, un clar desafiament a Europa i al món en general en quant a una taula de negociació amb el tema de les polítiques comercials que hi havia establertes fins ara. No? O sigui, que això ens porta a un trencament del que era l'estabilitat comercial o la situació comercial que teníem fins en el moment. No? Ara, que això realment sigui el seu fons real, doncs és el que tenim el dubte. Per què? Doncs perquè tu, no?, potser si tens ganes o voluntat de poder iniciar una negociació, de fer canvis, no?, amb l'estructura universal de com funciona el món a nivell comercial, doncs potser és més simple, no?, dir, doncs, escolteu, això no ens agrada com funciona, necessitem canviar-ho, no?, i segurament doncs hauríem estat obligats a fer aquest exercici de negociació. Però clar, que després darrere de tot això hi hagi un interès econòmic, no?, no tan polític sinó econòmic, de poder revertir doncs dèficits, no?, econòmic que té internament el país amb aquest tipus de polítiques econòmiques, doncs segurament deu ser un de les finalitats, no? És a dir, tot aquell dèficit econòmic, doncs recuperar-lo a través d'aranzels comercials probablement sigui un dels fins amb els quals ell planteja tot això.
Sí que ens hem, en últimes hores, hem pogut llegir que, tot i que semblava que no anava per aquí el tema, que sí que el secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, va l'altre dia va defensar doncs, una mica doncs, el que han titulat moltes mitjans de comunicació, que als Estats Units li estén la mà a Xina doncs, per tenir una oportunitat com fer coses conjuntes. No sé si això és canviar les coses o això no té res a veure amb el dels aranzels.
A veure, la situació amb Xina ara mateix jo crec que hem de posar un focus molt important. Xina ara té un paper, crec, desencadenant d'aquesta situació molt, molt important i hem d'anar molt en compte amb quins seran els propers moviments, no? D'entrada, si entren en aquesta guerra, no?, de jo t'ho pujo més, no?, arribarà un moment en què, clar, que això serà insostenible. Per tant, doncs, si Estats Units tanca la porta a entrar al producte xinès, perquè els preus, diguem, arribaran a uns límits, diguem, que seran impagables a causa d'aquests aranzels, a Xina haurà de buscar altres mercats. Haurà d'anar a competir a mercats, doncs, els europeus, no?, bàsicament, i això també ens podria complicar molt la situació a nosaltres, no?, a països europeus, on ja tenim més o menys la competència controlada a nivell d'Europa, i que hi hagi un nou intervinent del nivell i de la dimensió de Xina, doncs ens podria posar també en una situació complexa a nivell comercial. Per tant, quina és la intencionalitat de Xina ara mateix? Ells sí que s'han pronunciat de seguida, vull dir que sí que com a Europa, no?, hem anat com fent unes passes més, potser més no diré reflexionades, però sí potser més assenyades, no?, a nivell geopolític, de dir, pues mira, no aplico de moment contramesures, no?, però sí que faig paquets de mesures econòmiques i tal per contrarrestar la solució. Xina de seguida es va pronunciar dient, jo pues, si tu me lo subes, jo te lo subo más, no? Mm. Clar, entrar en aquest joc és complicat per tot el que dic, vull dir, per tot el, no?, tot el moviment comercial que pot i les implicacions que pot tenir a nivell d'Europa.
Mm-hmm. Afecta, Alicia, afecta en general a tot l'elenc empresarial que exporta directament als Estats Units, o això també llavors de retruc pot afectar a altre tipus d'empreses que no tenen relació, però que sí que es poden veure afectats per altres històries relacionades amb aquest tema?
Mira, jo diré que l'afectació és global. I al final, una decisió com aquesta, si ens pensem que només diguem l'efecte serà per aquelles empreses que exporten als Estats Units, potser estem tenint una visió parcel·lada, no?, de la situació. Evidentment, aquelles empreses que exporten als Estats Units doncs, tenen una afectació directa en primera línia, no?, diguem-ne, perquè bueno, doncs al final el teu producte abans et costava X diners, no?, portar-lo a aquest mercat, i ara doncs, tens una penalització que has de veure com la compenses, no?, si assumeixes marges, si no, si el puges, si incrementes els avantells, o veure una mica quines són les polítiques que apliques. Però és el que et deia, vull dir que al final això, si parlem a nivell d'empresa exportadora, sectors industrials, estaríem parlant que entre un 4,3 i un 4,6%, diguem, d'empreses que exporten cap als Estats Units, catalanes, des d'aquí. Però si ho mirem en segona línia, evidentment té un retruc molt important, sobretot si parlem del tema automoció, per exemple, no?, o el tema de softwares, o el tema de tecnologia, on tot això, doncs, molta tecnologia ve de Xina, a nivell d'automoció, doncs molta automoció es fabrica, no?, automoció i indústria auxiliar, no?, que és un dels puntals de la nostra economia, tot això té una repercussió molt, molt important, per exemple, en mercats com Alemanya o fins i tot França, no?, per tant, doncs, compte, perquè l'afectació no només és directa per aquelles empreses que exporten als Estats Units, sinó per totes aquelles que estan involucrades en tota aquesta amalgama, diguem, de col·laboracions europees.
Hi ha alguns sectors que serien més afectats, parlàvem ara d'automoció i tal, però també s'ha parlat molt de l'agroalimentari, aquest seria potser un dels més afectats?
Sí, mira, de fet, ahir teníem reunió amb perquè hem creat, diguem, els diferents agents de suport a la internacionalització que estem al Consell Executiu d'Acció, no?, que és l'Agència Catalana de la Competitivitat Empresarial, on nosaltres doncs, formem part. Teníem una reunió, precisament, doncs, per parlar de totes aquestes mesures i com afectava tot plegat, no? Al final, sector a sèrie mini, no?, que va ser el primer impactat per tot el, no?, per l'entrada en vigor del 25% dels aranzels i després tot el que és automoció, peces d'automoció, indústria auxiliar, components, no?, tot això, pues, evidentment, té un impacte molt fort perquè estan afectats directament per un aranzel específic, no?, però per la resta, en principi, aplicaria a totes les indústries. Sí que és veritat que, com et deia, d'aquest 4,6%, hi ha uns sectors que estan més afectats que d'altres, químics, maquinària, automoció, alimentació, és un sector que potser ara els darrers dies no s'ha parlat molt del sector dels vins i caves, no?, que és el mercat d'Estats Units, el seu primer mercat, però no només vins i caves, alimentació, especialment tota aquella alimentació més de tipus gourmet, no?, de productes que tenim aquí, doncs, per exemple, no?, a Espanya, i que als Estats Units doncs, importen habitualment, tot això té una afectació molt important, vull dir que sí que són molts els sectors que poden estar afectats.
No sé si... clar, jo dic com a... Per exemple, jo em poso, no?, persones que no entenem d'aquestes històries, suposo que hi ha gent que ens estarà escoltant o ens estarà preguntant, bueno, doncs llavors la contrapartida és fer el mateix, no?, de gravar, perquè els Estats Units també exporta, no sé si això és entrar en aquesta guerra és el pitjor que es pot... o és el que passarà, o és el que pot passar, no sé...
A veure, aquesta possibilitat hi és. De fet, Europa ara mateix jo crec que ha pres una postura assenyada quan el primer que ha fet és dissenyar paquets d'ajuda, no? De contramesures, però d'ajuda a les empreses que es veuen afectades. No potser tant en temes de pèrdues d'exportació, però sí més pues, flexibilitzant, per exemple, línies de finançament o avals, crèdits bancaris, no? amb programes o paquets, diguem, que ajudin a que l'economia de l'empresa pugui ser més flexible ara mateix envers una pèrdua d'un mercat concret, no? Clar, ara entrar en una contramesura de, no, d'aplicar un arancel recíproc perquè els Estats Units ens l'ha aplicat, clar, entraríem en una guerra comercial molt complexa, una mica de les dimensions que parlàvem al principi amb el tema de Xina, no? Clar, tot això pensem que té una repercussió a nivell econòmic mundial molt important. Si al final anem cap a aquesta guerra, a llarg termini estarem amb un creixement molt feble i molt pla de l'economia mundial, no? Perquè cada vegada hi haurà més o menys aportació del comerç, menys inversió estrangera, no? Si això sumem amb baixes productivitats, amb envelliment de població, tot això ens pot generar un problema econòmic mundial bastant important. Al final, si no veiem que l'euro es troba cada vegada més debilitat envers el dòlar, no? Doncs això farà que augmenti la inflació a Europa, no? I a mitjà termini, doncs, aquesta inflació, diguem, importada ens pot posar en pressions amb, no? Perquè, bueno, doncs que al final el Banc Central Europeu haurà d'aturar la baixada dels tipus d'interès. A nivell econòmic és com una peça del dominó, no? I va caient tot. Per tant, doncs, hem d'anar molt en compte amb les mesures i les contramesures que apliquem. I per això una mica la postura és aquesta. Anem a parlar, anem a negociar. Fixa't que des d'on el dia 5 d'abril, no? El Trump ens deia entra en vigor el recíproc del 10%, ara estem amb una aturada de 90 dies, no? Que ens ha donat aquest termini per veure una mica com respon el món.
Jo no sé si el terme un sistema autàrquic, no sé si seria l'ideal, però el Trump vol anar cap aquí, cap a una autarquia totalment, bueno, que està a vestir-se suficientment, autosuficientment, per, no sé per quin motiu, però podrem dir-ho o és massa exagerat?
I jo, a veure, partim de... No vull pronunciar, diguem, en quant a no, valoracions personals, no?, sobre la figura de, no, del Trump i dels motius o de les polítiques que fa. Però sí que és veritat, no?, que al final, ara mateix, ell, des d'allà, pensar que pot autovestir, no?, el seu país, ara mateix és una irrealitat. És a dir, no és possible a data d'avui. Per què? Perquè al final el mercat americà té una indústria, no?, manufacturera, que és la que és. I ara mateix ells tenien una gran dependència no?, importava molt, vull dir, tenien una gran dependència de productes de fora, que ara mateix ells no tenen un producte substitutiu actualment. Per tant, hauran de continuar sí o sí important-los. Que darrere hi hagi, no?, aquesta idea, no?, aquest ideal de que el Trump vol tenir que tot sigui made in USA, no?, que anem a les empreses estrangeres, anem a instal·lar-nos allà per fabricar des d'allà. Clar, s'han de tenir en compte moltes coses. Aquest procés no és immediat, no és un dia per l'altre. Les empreses no prenen aquesta decisió avui i demà ja estan allà. Vull dir, tot té un procés, que a més és llarg, és molt costós a nivell econòmic, de recursos, de temps, d'estructures. Per tant, doncs, si ell vol anar cap a aquest sistema, necessita un període de temps molt llarg. De fet, ell parlava d'un any i mig, dos anys, no?, per ser autosuficient i per poder fabricar tot el que necessita, però, bueno, la indústria americana, al final, és la que és, no? I, per tant, doncs, bueno, també s'ha de veure si realment tenen aquesta capacitat productiva i la poden tenir a curt termini com per ser, no?, per aplicar aquesta autarquia de la qual parlaves, no?
Es parla molt del tema comercial, però també pot afectar el que és el tema de les inversions, no? Molta gent s'ho pensarà abans d'invertir, doncs pot passar això, no?
Correcte. Mira, ell precisament, el missatge que dona, és el que vol, el que busca, no?, amb aquest proteccionisme, és que les empreses estrangeres anem cap allà, no?, i fabriquem des d'allà. Com si fos tan senzill i tan fàcil, com et deia fa un moment. sí que potser hi ha empreses que s'ho qüestionen i s'ho plantegen, doncs perquè al final diu, bueno, no vull pagar aquest peatge, no?, a l'arancelari i fabricar des d'allà més viable, entra dins dels meus plans estratègics de creixement i m'ho puc permetre. Dius, bueno, potser hi ha empreses que sí, però hi ha moltes empreses que no podran fer-ho, no?, perquè no estan en aquesta situació, perquè estan molt endeutades o perquè no tenen aquesta capacitat o aquest pulmó financer per fer-ho, o simplement perquè no volen destinar una planta, no?, de producció als Estats Units. Per tant, l'únic, diguem, que s'està... Jo crec que el missatge, no?, que s'està transmetent a les empreses amb aquest tipus de, no?, de maneres de procedir que està fent és generar desconfiança en el mercat, no? I potser ens crea l'efecte contrari, no? De dir, doncs, jo vull atreure inversió estrangera amb aquestes polítiques, però en realitat els estrangers que ens estem plantejant anar cap allà, diguem, és que jo en un mercat que ara mateix és tan inestable, no?, amb caigudes a la borsa, ara, no?, baixades del dòlar, que ara em dius que m'apliques no?, els arancels, però després no me'ls apliques. Vull dir, això genera desconfiança sí o sí, és el primer, i amb aquest clima de desconfiança és molt difícil que una empresa pugui fer estratègies de creixement en un mercat d'una manera molt contundent.
I el que sempre acaba rebent també és el consumidor, no?
Correcte. Al final, tot això, si hi ha empreses americanes que estan disposades a pagar el peatge d'aquests arancels, perquè si l'empresa, no?, si no hi ha un producte substitutiu i l'empresa europea, per exemple, o xinesa, no?, doncs continua exportant cap allà amb aquest arancel aplicat al preu, al final qui pagarà el, no?, el resultat d'aquesta política serà el consumidor americà.
Els de sempre, que diem, no?
Correcte. La gent del carrer, està clar.
Doncs Alicia López, assessora en internacionalització de la patronal Terrassenca CECOT. Moltes gràcies per il·lustrar-nos una mica sobre tot aquest, no sé si dir liu o embolic dels arancels, aviam com acaba. Esperem que bé.
Esperem-ho. Que tingui almenys una finalitat positiva, no?, en tot plegat.
Moltes
gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres, com sempre.
Molt bona tarda.
Adéu, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Aquesta setmana se celebra la Setmana Mundial de la Immunització, una iniciativa de l'Organització Mundial de la Salut que té lloc cada any durant la darrera setmana d'abril. Enguany el lema és ben clar i directe: la immunització per a totes les persones és humanament possible. L'objectiu, promoure la vacunació com a una de les eines més eficaces i segures per protegir la salut individual i col·lectiva, evitant malalties que poden ser molt greus. Per parlar sobre aquest tema, avui ens acompanya l'Anna Rosales, infermera referent de vacunes del CAP de Sant Cugat, que ens ajudarà a entendre millor la importància de les vacunes, resoldre dubtes freqüents i posar llum sobre la situació actual en l'àmbit local. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Per començar, explica'ns quina és la importància que es facin campanyes com aquesta de la Setmana Mundial de la Immunització.
Doncs mira, les vacunes són un dels grans avenços de la humanitat. Començant per aquí ja...
Això ja
seguim.
És una gran sentència. No?
Exacte. La vacunació forma part d'un estil de vida saludable, augmentant l'esperança de vida de tots nosaltres, no? És un instrument d'equitat que disminueix les desigualtats en l'assistència sanitària. Les vacunes salven vides. Això està claríssim, no?
Està comprovat.
Comprovat. Protegint-nos des del naixement fins a l'edat adulta de més de 30 infeccions i malalties mortals. Tenim dades de l'OMS que ens certifiquen que durant els últims 50 anys les vacunes han salvat 154 milions de persones. Que es diu aviat, eh? Es diu ràpid, això. Segons aquestes dades també de l'OMS, la vacunació ha donat una millora del 40% de supervivència dels lactants. És a dir, al món actualment viuen més nens que poden celebrar el seu primer aniversari. Les vacunes creen futur. Què volem dir amb això? Que un nen amb una pauta de vacunació completa té més possibilitats d'estar sa per aprendre i créixer i contribuir a la seva comunitat.
Enguany l'OMS insisteix que és humanament possible vacunar tothom. Això és possible o tenim encara reptes al davant, com per exemple el dels països del sud global, on ja ara mateix l'accés a la sanitat no és exactament la mateixa que el nord global. Hi ha països on hi ha conflictes bèl·lics. Aquest és un dels grans reptes, imagino.
Sí. A veure, és un repte important. O sigui, en teoria és possible, és humanament possible vacunar a tothom, no? El que passa és que aquests reptes existeixen. Existeixen sobretot desafiaments logístics, socials i mèdics. Quan dic, jo per mi, un dels que veig i que realment s'ha contrastat que és un dels més difícils, és transportar i emmagatzemar les vacunes. Les vacunes són uns medicaments que requereixen d'unes temperatures determinades, que són entre 2 i 8 graus, ni més ni menys. No es poden congelar i tampoc poden passar dels 8 graus. Llavors, això vol dir que s'ha de mantenir una cadena de fred. Aquesta cadena de fred, doncs, en algunes poblacions, vull dir, no pot haver una interrupció de subministrament elèctric. Vull dir, hi ha països que tots sabem, amb conflictes bèl·lics i demés, que doncs, de cop tallen la llum i no se sap quan tornarà, no? Llavors, o per exemple, en zones molt rurals, com deies tu, no? Països amb desenvolupament, doncs que totes aquestes refrigeradors que tenen una temperatura contínua, doncs realment és difícil, és difícil. Sobretot també els països amb baixos, amb ingressos baixos, doncs es troben en un mercat que hi ha uns països que tenen més diners, que competeixen per les mateixes vacunes i, doncs, valen diners.
S'especula amb tot això.
S'especula. A veure, realment, si som optimistes, doncs, si es mobilitzen recursos i fons internacionals perquè es puguin adquirir aquestes vacunes, per tota aquesta logística, doncs,
com diu l'OMS, és possible.
És possible, però calen fer moltes coses. Sí.
Anna, quines són les principals malalties que es poden prevenir amb les vacunes?
Doncs mira, principals, hi ha, des del naixement fins a l'edat adulta, podem parlar de més de 30 infeccions i malalties mortals. Podríem dir que les més comunes, xarampió, rubeola, la polio, la diftèria, el tètanus, tosferina, hepatitis, bueno, etcètera, grip, febre groga. Vull dir, les vacunes, el que sí que m'agradaria recalcar és que sí, les vacunes actuen sobre la malaltia que s'està prevenint, però també actuen sobre les complicacions que pot donar en el cas de que es pateixi aquesta malaltia, no? Vull dir, es pot donar que una persona pues, està vacunada, però hi ha un brot epidèmic i pot patir la malaltia. Llavors, les conseqüències, les complicacions no són les mateixes. Per exemple, la vacunació del xarampió evita complicacions com ara la pneumonia, l'encefalitis i malalties neurodegeneratives molt greus. Les vacunes enfront la malaltia meningocòcica prevenen de les seqüeles de la meningitis, que tots sabem que són unes seqüeles neurològiques força importants. Un altre cas, per exemple, és que també la vacunació en la dona embarassada protegeix a la criatura que ha de néixer, doncs, de la rubeola congènita, ja quan són lactants sobre la tosferina, en fi. I també m'agradaria recalcar que les vacunes també protegeixen d'alguns tipus de càncer, com per exemple l'hepatitis B, que dona una prevenció de complicacions derivades de la infecció, com la cirrosis i el càncer de fetge, i la vacuna del papiloma. La vacuna del papilomavirus protegeix davant del càncer de coll d'úter amb les dones i altres tipus de càncer de vagina hi ha en els homes, de penis, anus i orofaringe, que igual és per homes que per dones. Vull dir que...
Ja ho ha deixat anar l'Anna en les primeres respostes que ens donava, perquè, clar, normalment associem les vacunes als infants. Però, de fet, és important tenir en compte que ens hem de vacunar i hem de fer aquests recordatoris pràcticament al llarg de tota la vida. Quines malalties es podrien reactivar si no hi ha aquesta prevenció que fem amb les vacunes?
A veure, els que ja... Bueno, no és que tinguem més edat, però molta gent s'està oblidant alguna gent ja no se'n recorda de malalties com la polio. La poliomielitis va ser una malaltia dels anys 60 que la gent va quedar en cadira de rodes, etc. La verola, la diftèria, la rubeola... Si disminueixen les persones vacunades d'alguna d'aquestes malalties, que ara es veuen molt, molt rarament, però molt rarament, podrien reaparèixer en forma de brots o epidèmies. Quan la gran majoria de la població està vacunada, doncs es redueix la circulació del patogen.
Clar. I a Catalunya com funciona el calendari vacunal? No sé si hi ha alguna novetat que puguem destacar.
Sí, mira, el calendari vacunal en si ens indica quines vacunes s'han d'administrar a quines edats, des del naixement a l'edat adulta. Vull dir, abarca tota una franja des de que naixem fins al final. I es basa, pots dir, en què es basa això? Doncs es basa en criteris científics, que són la càrrega de la malaltia, l'efectivitat, seguretat, aspectes ètics i l'avaluació econòmica. Això també és una cosa que pesa. Les recomanacions es revisen i actualitzen periòdicament segons l'evidència científica i la situació epidemiològica. Jo... Com a novetat, aquest any destacaria que a partir d'aquest mes d'abril els nois de fins a 18 anys inclosos es podran vacunar contra el virus del papiloma humà. Fins ara era una cosa que només es vacunaven les noies i a partir d'ara ja es poden vacunar els nois. És un virus molt freqüent que es transmet mitjançant relacions sexuals i que pot infectar tant a homes com a dones a les àrees anogenital i orofaríngia. Cal assenyalar que els nois, igual que les noies, poden transmetre i infectar amb el virus del papiloma humà. Tot i que el càncer més freqüent degut a aquest virus és el del coll d'úter, els homes també poden patir càncer, doncs, com ja he dit abans, no? D'anus, penis i orofaringi, així com verrugues genitals.
Mm-hmm. Hem de recordar que encara hi ha una petita part de la població que dubta, que té recels en respecte de les vacunes. Quins són els mites més habituals que et trobes i com els desmunteu des de l'atenció primària?
Doncs mira, les teories conspiratives fomenten desconfiança, la por i tenen una difusió molt ràpida sense filtres i sense controls de veracitat. Jo penso que cal promoure una informació fiable, com la que estem fent avui aquí, difondre campanyes d'informació pública i connectar a la població amb els recursos qualificats, no? I educar, sobretot educar els usuaris sobre com identificar la informació falsa i consultar fonts verificades. Les vacunes, nosaltres insistim, són un dels medicaments més segurs que existeixen. Estan sotmesos a control i vigilància continus. La majoria dels efectes secundaris de les vacunes, ai, m'he posat una vacuna, solen ser lleus i transitoris. Doncs, a veure, dolor al braç, febre baixa o cansament, que és una cosa que desapareix en pocs dies. Els efectes adversos més greus són extremadament raros i quan passen s'investiguen per determinar si existeix una relació causal amb la vacuna, és a dir, que estiguin directament relacionats. No existeix evidència científica que relacioni les vacunes amb l'autisme, la diabetes, l'esclerosi múltiple o altres malalties greus. El risc de que passi algun problema provocat per una vacuna és notablement menor que el derivat de contraure la malaltia.
Per tant,
aquí ho dic
més,
tot jo.
Més clar.
Més clar.
Per cert, Anna, com ha canviat la percepció de les vacunes arran de la pandèmia de la Covid-19?
Home, a veure, va ser tot una mica sobtant, no? Perquè de cop la gent es va estranyar que en tan poc temps, no?, es creessin unes vacunes, no?, de que dius, oi, i poden ser segures aquestes vacunes. De fet, les vacunes d'ARN missatger, no?, que eren les que es van posar per tractar la Covid, doncs... van suposar un abans i un després. Vull dir, sobretot també eren vacunes que s'estaven... No eren noves en si. Ja s'estava treballant sobre el tema de l'ARN missatger per altres tipus de tractament immunosupressor. Vull dir que va ser realment, una adaptació a un nou tipus de vacunes.
Quan, això és molt tècnic, això que acabes de dir, lo de la RNA missatger.
Sí. Bueno, molt tècnic. A veure, és un tipus de vacuna que és a nivell genètic, saps? Es modifica aquest... el que porta el missatge genètic i es treballa molt més fàcil perquè ofereixen una producció més ràpida sense necessitat de cultius cel·lulars ni ous embrionaris, saps, que es posa i l'ou i tal, i agilitza molt la producció i tenen la capacitat, aquest tipus de vacunes, d'induir fortes respostes immunitàries.
Mm-hmm. I en un futur com es veu l'evolució de les vacunes?
Mira, sobretot amb aquestes vacunes d'ARN missatger, han transformat la medicina. Vull dir, realment hi ha un abans i un després, sobretot amb aplicacions en malalties infeccioses, amb tipus de càncer, nous avenços en immunoteràpia i en personalització de tractaments. Vull dir que això no s'acaba.
Continuarem veient
avenços, canvis
i millores.
Moltes millores. Potser l'any que ve estem aquí parlant de...
Una cosa... novetats.
Boia, ja et dic.
Anna, abans de marxar, un missatge que t'agradaria fer arribar a la ciutadania amb motiu d'aquesta Setmana Mundial de la Immunització.
Doncs jo tornaria a repetir que les vacunes han salvat vides, continuen salvant vides i que segueixen sent essencials per previndre malalties greus. L'evidència científica recolza la seva seguretat i el seu impacte positiu amb la salut és inqüestionable.
Doncs jo crec que més clar, impossible. Agraïm a l'Anna Rosales, infermera referent de vacunes del CAP de Sant Cugat, que avui hagi passat pel programa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat i Badalona.
Quan parlem d'història, sovint pensem en runes antigues, documents groguencs, trets de llibres plens de pols d'una vella biblioteca medieval, o fins i tot d'excavacions a llocs remots que ens aporten el coneixement dels nostres ancestres més llunyans. Però la història també la trobem a qualsevol objecte quotidià, que amb el pas dels anys explica no només la vida de les persones que el van fer servir, sinó també el context social de l'època en què es feia servir. Marxem, doncs, fins al Prat de Llobregat amb en Víctor Asensio García. Víctor, molt bona tarda, on ets? Víctor.
Bona tarda, sóc a la sala d'exposicions del Cèntric Espai Cultural, on aquests dies podeu visitar la mostra La memòria dels objectes. L'espai recull diversos elements d'ús quotidià que ens permeten entendre el nostre passat i com ha anat evolucionant la societat. Ens acompanya l'Olga Paretas.
Hola, bona tarda.
I l'Olga Duque.
Hola, bona tarda.
Les dues sou tècniques d'aquí de l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat. Bona tarda, expliqueu-nos una miqueta en què consisteix aquesta mostra.
Bueno, doncs aquesta exposició el que permet és explicar la història del Prat a partir dels objectes, objectes que són quotidians o que han estat vinculats al territori. Llavors ens trobarem tres àmbits, que són tres plafons, on expliquem el territori, on expliquem l'agricultura i l'alimentació i on expliquem la ciutat i la modernització, perquè aquests textos ens contextualitzen els objectes que ens trobarem. Llavors, per exemple, dins del territori és molt important la seda, la fàbrica de la seda. Llavors, mostrem el fil que es feia a la fàbrica de la seda. Pues així, tots els àmbits. I el que hem volgut és també mostrar la col·lecció de l'Ajuntament, que té una col·lecció important, perquè es vegi que els objectes també ens expliquen i també ens expliquen la nostra història.
Que al final, moltes vegades, quan pensem en història, ho deia ara la Carme a la presentació, pensem en objectes molt antics, no? Però aquí, per exemple, tenim, i ara farem una mica de recorregut, tenim coses tan quotidianes com una tele, no? Que potser no podem pensar que una cosa així és històrica, però sí, també ens permet contextualitzar, no?, les coses. Olga Paretas, en aquest cas, acabem de sentir la Olga Duque. Serà difícil, això de Olga, a vegades sí, per no confondre els oients. L'Olga Paretas ens explica ara per què sorgeix aquesta idea de portar objectes quotidians i no i de fugir una miqueta més dels documents, de les coses més històriques, més d'arxiu.
Bé, és el que comentava l'Olga, era ensenyar una miqueta tot el que hi ha a la col·lecció municipal i doncs aquí trobem doncs objectes de tot tipus, des d'estris del camp a coses més quotidianes com pot ser una banyera o una ampolla de sifó, bueno, moltes coses d'aquestes que cadascú té a casa seva, però que són antigues d'alguna manera i ens expliquen la història.
Clar, a mi el que em crida l'atenció és que altres vegades que hem vingut aquí a veure doncs, exposicions que feu, molts documents sabem que els guardeu a l'arxiu, no? Teniu tota una sèrie d'elements per guardar-ho, però jo aquesta banyera, per exemple, que és de la mida d'un petit sofà, sí. No el teniu, evidentment, no? Amb un calaix a l'arxiu.
No, però sí que és cert que nosaltres també custodiem la col·lecció de l'Ajuntament perquè no tenim, som un municipi que no tenim museu. Però sí que tenim objectes perquè quan el desviament del riu o a partir de les grans urbanitzacions hi ha hagut masies que s'han enderrocat o el propi creixement de la ciutat ens ha deixat com a herència doncs, una sèrie d'objectes. I aquests objectes moltes vegades per gent, per particulars, ens les han donat en aquest cas a l'arxiu, que seria com si diguéssim al museu. I nosaltres ho custodiem, ho registrem, tenim el Museum Plus, que és un programa que és oficial, que és el que té tots els museus registrats i que és de la Generalitat, i llavors nosaltres el que volem és mostrar aquests objectes a la ciutadania, no només els documents, que també, vull dir que tot els documents, la fotografia i els objectes serveixen molt bé de complement per la història.
Clar, però aquí a mi em surt un dubte, no? És molt fàcil, si algú té fotografies en blanc i negre, no?, o de color sèpia a casa, pensar, ostres, això ho donaré a l'arxiu. Però qui té una tele vella, en quin moment penses, això ho porto a la deixalleria o ho porto a l'arxiu? Això és molt habitual, que la gent porti objectes antics aquí a l'arxiu?
No és que sigui molt habitual, però sí que passa. Com a mínim fan una pregunta. Ens truquen i ens pregunten. Tinc això, no? Una tele, aquesta en aquest cas és especial perquè està fabricada al Prat. Clar, és una tele on no hi havia comandament, on només hi havia un canal. I generalment s'aprofitava la canalla per canviar la tele.
Sí, això perquè, no, perquè les generacions més joves que no ho heu viscut, jo una mica de rasquis també ho he viscut, les generacions més joves que no existien els comandaments a distància i per tant és això, no? Normalment era el petit de la casa que s'aixecava, tocava el botó per canviar el canal o encendre la tele o a pujar el volum, no? I tornava a seure amb la família.
Exacte. Doncs això, i la persona en aquest cas és el Frederic Comas qui ens la va donar, va preguntar si ens interessava i òbviament nosaltres vam dir que sí. Llavors moltes vegades són particulars que pensen que tenen algun una cosa que pot ser d'interès i nosaltres valorem si té un interès que va més enllà d'un interès o d'un valor emocional per la persona, si té un interès per la ciutadania, ens el quedem, sí.
A mi em sorgeix un dubte, si tenim coses a casa, modernes, però d'aquí uns anys potser són documents històrics, com podem saber, com a ciutadans, no sé si hem de fer alguna mica de pensar-nos les coses abans de llançar-les, perquè potser d'aquí uns anys allò és important, no?
Bé, jo crec que bueno, s'hauria d'anar a l'arxiu i preguntar, això ho voleu? Sempre que nosaltres agafem algun objecte o alguna documentació, sempre ha d'estar una miqueta vinculada amb la ciutat, amb el Prat. I llavors d'aquesta manera doncs, ho valorem, si sí o si no. Clar, no sé si un... Per exemple, si un mòbil dels Nokia, d'aquells petitets, si ara per ara tindria algun interès per nosaltres, doncs no ho sé, ho hauríem de valorar, perquè potser d'aquí uns anys sí que ens serveix i podem fer una exposició de l'evolució de la telefonia.
O potser va ser un mòbil amb el que va trucar algú, no?, en algun dia, i és important potser pel paper que va tenir en alguna cosa, no? Aquestes coses també es veuen amb el temps. Va, doncs, si us sembla, fem un petit recorregut per l'exposició. Mira, em paro aquí, davant d'aquesta televisió que comentaves ara, Olga. Això és una tele antiga, però dius que estava fet al Prat. Aquí no teníem fàbriques de televisions, que jo sàpiga.
No, és que estigués... No hi havia una fàbrica de televisors, però sí que hi havia alguna persona que tingués coneixements en electricitat que la fabricava. I llavors, clar, les teles abans no era habitual. No totes les cases en tenien teles. A lo millor en tenia un veí i a la nit es reunien entre tot el veïnat per poder veure un canal, no?, o algun programa que es feia. I en aquest cas està fet aquí. No sabria dir-te, perquè el Frederic no ens va saber dir qui l'havia fabricat, però sabem que està fabricada aquí.
Clar, aquí hi ha un procés també de recerca de cadascun dels elements, no és això que tu deixo, sinó que aquí també us ve la feina, no?, de veure d'on ve això, si és del Prat, de quina època, com ho feu això?
Clar, doncs quan nosaltres rebem un objecte, és molt important tota la informació que tingui el particular que en aquest cas et fa la donació i tota la documentació que pugui tenir al voltant de l'objecte. Quan no és possible, perquè la té, perquè és heretada o el que sigui, doncs llavors, clar, tenim la fortuna de que com que també som l'arxiu, que és principalment el que som l'arxiu, doncs llavors tirem de documentació, de fotografies també, que puguem veure doncs, aquesta tele on sortia. També vam veure a través del cine doncs, que aquestes teles en el famós... la col·lecció que tenim del Cinemater apareixia en algun cas la tele. Vull dir, utilitzem de la documentació que nosaltres disposem per poder documentar allò que ens han donat.
Molt interessant. I ara, mira, estic posant els ulls davant d'aquest telègraf, no? un telegrama enviat a l'Ajuntament del Prat. Clar, això és una documentació, no sé què hi posa, però, evidentment, l'Ajuntament rebia moltíssims telegrames al llarg dels anys. Alguns potser era simplement que es feia una obra en un carrer, no? Documentació que vosaltres disposeu a l'Ajuntament i aquí a l'arxiu, i aquí teniu doncs, exposat un telegrama, que era una forma de comunicació antiga. Avui en dia, e-mails. La meva pregunta, com a arxivistes... Estem perdent tota la documentació del segle XXI per culpa dels e-mails? Això us arribarà d'alguna forma en un futur? Podrem estudiar què feia l'Ajuntament del Prat? Perquè tots aquests e-mails es perden, no?
No, a veure, nosaltres tenim la gestió de la documentació electrònica i tot això, bueno, doncs hi ha un programari al darrere i en principi tot, ja, tot va a un repositori, o sigui que no es perdrà tota aquesta informació. Aquí en el cas del telegrama, doncs aquest s'ha conservat. No, em sembla que són... És de 19... No posa la data del telegrama?
El 38, o sigui, plena guerra civil?
Sí. Bueno, n'hi ha un parell. Un és del fons del Felipe Díaz Sandino, que justament fa poc ens han fet donació, i l'altre és de l'Ajuntament, i tota aquesta informació s'ha conservat. Ara, aquesta que dius, jo espero que sí que es pugui conservar.
Clar, perquè potser d'aquí uns anys, no?, voldrem saber, no?, aquells documents, que ara potser li donem valor perquè són antics, i ara potser amb els actuals no tant. Doncs vinga, va, hem vingut a parar fins a aquesta banyera. A mi em crida molt l'atenció perquè sembla, com dèiem, un sofà una miqueta més petit, una banyera que hi havies d'estar assegut, segurament, no?
Podies estar assegut o podies estar dret. Són una banyera perquè la gent, no, com que ens està escoltant i no tenen la visió, és com les pel·lícules de l'Oest. Uh-huh. Aquesta recorda aquell moment que s'estan banyant. És una banyera d'adults, perquè jo quan la vaig veure vaig pensar, hòstia, potser era d'un bebè, però no, és d'un adult, i clar... l'omplies i te'n podies tirar l'aigua a sobre, vull dir que podies estar assegut amb dificultats i no durant molt de temps i si no dret, però és, i a més el material que utilitzaven era de zinc.
Uh-huh. Ara anem a un altre objecte també molt comú, tenim aquí doncs uns capdells de fil, però tenen especial interès aquí al Prat, i ho has explicat una miqueta abans també, Olga, perquè tenen la relació directa amb la seda, que ha sigut la gran fàbrica juntament amb la paperera que donava feina aquí al Prat. Explica'ns, Olga Paretas, què és aquest capdell que tenim aquí.
Sí, doncs com el que deies, que tant la fàbrica com de la seda i de la paperera es van instal·lar al Prat doncs perquè tenien l'aigua del riu molt a prop. I aquests, aquí en aquesta mostra que veiem, que hi ha els fils de cànams i hi ha després altres fils i mostres de pets, del material més actual, doncs és el que feien a la fàbrica de la seda. Inicialment doncs eren els fils de cànam, que són de la família Esteban Fabró, d'una donació, i després la resta de materials sí que són de la seda de Barcelona.
Mm-hmm. No volem desvetllar gaire més, perquè si no la gent... bueno, sí, és veritat que tenim aquí, m'està assenyalant l'Olga Duque, una sèrie de gerros, que jo no sabria dir-te, si no m'haguessis dit abans, què és això. Jo això t'hagués dit, que això semblava com per posar-hi la llet, però per desvetllar el misteri, què són aquesta mena de pots que tenim aquí, de terrissa, alguns pintats fins i tot?
Són urinals.
Urinals per adults, també.
Per adults, són urinals per adults. Això era un utensili que era molt comú tenir-los a les cases i tenir-los a sota del llit. Hi havia aquests que són molt més alts, i un és de fang i l'altre és de metall esmaltat, o aquests que eren més com més baixets i més a ras del terra, no? Però són urinals, i la gerra que tu dius era per això, per agafar l'aigua i poder-te rentar la cara.
Llavors no anava tan desencaminat. És que clar, he pensat com es feia pipí aquí dins, eh? Potser una miqueta més complicat. De nit allò que et lleves una miqueta adormit, potser no encertes. No, aquest és més per aigua. Bueno, no tinc tampoc tan mala vista.
No.
Doncs, si us sembla, ho deixem aquí la part de veure les peces, perquè ens queden encara uns dies per veure l'exposició i us recomanem que vingueu a veure-la. Sigueu o no del Prat, podeu venir aquí a l'arxiu. Explica'ns, Olga, avui tenim... l'última, no?, la darrera de les visites guiades aquí a l'exposició, però estarà oberta per uns dies.
Sí, avui a les 6 de la tarda hi ha la darrera visita. Hem anat fent una visita cada mes per tothom qui vulgui. És presentar-se aquí a la sala d'exposicions a les 6 de la tarda i es farà una miqueta d'explicació dels àmbits relacionats amb els objectes. I aprofiteu, doncs, perquè és la darrera. Queden pocs dies d'exposició, que s'acaba el 30 d'abril, i no us ho penseu.
Teniu alguna cosa ja pensada per ocupar l'espai quan acabi aquesta expo?
Sí, la següent exposició serà sobre la música al Prat.
Doncs molt interessant també. Veurem què ens prepareu aquesta vegada. Aquí mai pareu, a l'Arxiu Municipal del Prat, no teniu temps per parar. Doncs us recomanem. Moltíssimes gràcies, Olga Duque i Olga Paretas. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Connectats. I també us recomanem això, que passeu per aquí, que veieu tots aquests objectes i que feu un cop d'ull alguns que són molt i molt interessants. Nosaltres ho deixem aquí. Bona tarda.
Gràcies.
Gràcies.
Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Esperança, amb esperança. et cridaran. Confia en elles, que també van lluitar igual que tu, i sentiràs que ets invencible.